Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12:20, des de Tarragona continuem Herrera en Cope. És dimecres, és 28 de juny, el dia en què els treballadors del CAP, la Granja Torreforta de Tarragona, es manifestaran d'aquí una estona a les portes del centre per demanar la dimissió del gerent de l'Institut Català de la Salut, de Rafael Gràcia. Ho fan després que ell digués que els professionals d'atenció primària no tenen sobrecàrrega de feina. Els treballadors asseguren que no es cobreixen baixes ni vacances des de fa temps i que hi ha informes de salut que demostren aquesta sobrecàrrega. Segons els sindicats, s'haurien d'atendre unes 40 visites al dia i se'n fan més de 60. Tots els que hem passat per la sala d'espera d'un centre d'atenció primària en els últims temps hem vist com estan aquestes sales de plenes, quanta estona es dedica a cada pacient i les condicions d'alguns d'aquests professionals. Per tant, pot ser que alguns directius es passegin més per les sales d'espera i menys pels despatxos. Com cada dia hi posem música, a tot plegat, tal dia com avui, un 28 de juny del 81, debutava a Madrid Gabinete Caligari. Com cada dia posem música a tot això amb Gabinete Caligari, però avui repassarem tota la informació que n'hi ha molta, parlarem també d'Alzheimer a l'Espai de Salut i com cada dimecres vindrà la nostra experta en moda i tendències, la Leida Martí. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5 i al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre a partir de la una amb Societat Limitada i sempre en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona. Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Pol Corredoira, bon dia.
Bon dia. Comencem avui dimecres la jornada a Tarragona amb intervals de núvols dominant el cel. Aquests núvols podrien deixar probables ruixats dispersos amb tempestes ocasionals menys probables com més al sud del territori, encara que aquesta nuvolositat s'espera que vagi remetent d'oest a est durant les últimes hores de la jornada d'avui. Pel que fa a les temperatures, al litoral es mantenen sense canvis o pugen i a la resta baixen. Arribarem als 31 graus a la capital i al Vendrell, als 32 a Reus, als 33 a Tortosa i als 30 a Gandesa, i bufa vent de component oest fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Pol. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Això sí, hem d'explicar-los que aquest matí ha mort una dona de 38 anys, veïna de Reus, en un accident de trànsit a la TP-7225, la carretera entre Reus i el Morell. En l'accident, una topada entre dos vehicles que s'ha produït al voltant de les 7 d'aquest matí, hi ha hagut un altre ferit, en aquest cas menys greu, amb fractures a les cames i diverses contusions, i la Guàrdia Urbana ha detingut per imprudència aquest conductor ferit que a hores d'ara continua ingressat al Sant Joan de Reus. Estem pendents també de l'operació policial aquest matí contra el tràfic de drogues al Montsià. Guàrdia Civil, Policia Nacional i policies locals han fet més d'una desena de registres a Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Alcanar, Santa Bàrbara i a un xalet de Mont-roig del Camp. Tot l'operatiu està coordinat pel jutjat d'instrucció número 3 d'Amposta. Aquesta hora continua oberta encara i està previst que hi hagi diversos detinguts. Com ja els avançàvem, aquest dimarts, presó provisional per l'autoconfés de la mort de la seva exparella a Salou, el jutjat de violència sobre la dona de Reus l'acusa d'un delicte d'homicidi. Recordem que l'agressor de 43 anys va acudir diumenge a primera hora del matí a comissaria per confessar el crim. I encara en successos, a presó també un home per robar violentament a dues turistes d'edat avançada a Salou. L'individu, amb diversos antecedents, va sostreure un collaret i un penjoll d'or a les víctimes. Ho va fer d'una estrabada mentre aquestes passejaven. I més qüestions. La CUP insisteix en prohibir l'assistència sanitària privada als hospitals públics per acabar, diuen, amb la llista d'espera i el col·lapse. Els cupaires de Reus denuncien el cas concret d'una veïna de Cambrils que espera des de fa 2 anys una nova pròtesi d'húmer. La portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Reus, Marta Llorenç, manté que s'està posant en risc la vida de les persones i que s'està creant un sistema denigrant per a aquells que no es poden pagar una assegurança privada.
Aquí l'Hospital Sant Joan, a més, el Grup Salut, empreses públiques, també hi ha una empresa privada que ofereix servei privat. Això, òbviament, el que fa és un decalatge entre les persones, és a dir, si et pots pagar una mútua tindràs un servei sanitari i si no te'l pots pagar, doncs espera, espera, espera i espera. Òbviament, això, amb aquest nou consorci, per molt que es digui que és entre la Generalitat de Catalunya, entre l'Hospital Sant Joan de Reus, dos ens en primera instància públiques no es qüestionaran mai tampoc aquesta activitat privada dins d'aquest servei públic.
I més qüestions. Cambrils ha trobat un nou promotor que garanteix la celebració aquest estiu del Festival Internacional de Música després que es detingués el seu promotor inicial per presumpta estafa. La nova adjudicació s'ha fet per un procediment d'imperiosa urgència. L'Ajuntament cedirà l'espai del Parc del Pinaret i donarà suport amb personal de la brigada i la policia local. Els nous organitzadors, Concierto Estudio, actuals promotors de festivals, per exemple, com el dels Jardins de Pedralbes, assumeixen, diuen, aquest repte amb molta il·lusió per dur a terme el festival, que és un dels tres més antics de Catalunya, amb 43 edicions a les espatlles. Ara redissenyaran l'organització, renegociaran els contractes amb artistes i presentaran la nova programació el proper divendres. Escoltem l'alcaldessa de Cambrils, Cami Mendoza, i també el representant de la promotora musical Concierto Estudio, Martín Pérez.
Anem contra rellotge tots plegats, no? Llavors, que això va en sèrio, que això va endavant i que tindrem festival.
Haurà algun canvi de com es feia, perquè nosaltres creiem que és millor d'una altra manera, però en tot cas és un festival molt arrelat i això s'ha de respectar. Nosaltres tenim il·lusió, aquest és un festival important. Creiem que aquest festival només té la possibilitat de créixer. Si ho sabem fer bé, nosaltres ens presentarem per l'any següent i propers.
Quan es presenti la nova programació aquest divendres es reactivarà també la venda d'entrades que va quedar suspesa per la detenció de l'anterior promotor. S'intentarà mantenir tots els artistes anunciats, a excepció, això sí, de The Cranberries, que ja havien anunciat que anul·laven el concert per malaltia de la seva cantant. Els diners de les entrades es tornaran a través de Tiquetea, als que la van comprar per internet, i des del Patronat de Turisme, als que la van comprar de manera presencial. Els afectats han de presentar l'entrada original. En clau econòmica, la construcció i posada en marxa del tercer fil entre Vilaseca i Castellbisbal multiplicaria per 8 el trànsit de mercaderies per ferrocarril. Ho diu un estudi fet per la Cambra de Comerç de Tarragona. Actualment, la quota de transport ferroviari entre Tarragona i la resta d'Europa és només del 2,7%. I avui es commemora el Dia Mundial de l'Orgull LGTBI. Sabem que Tarragona és la primera capital de demarcació amb un servei d'atenció integral municipal per defensar els drets de les persones lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals. L'objectiu és erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquest servei facilita atenció de proximitat a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per causa de la seva orientació sexual. El Servei de Tarragona vol visualitzar la realitat d'aquest col·lectiu, donar-lo suport i atenció a aquesta diversitat sexual i de gènere. A més, impulsarà el treball en xarxa, elaborarà informes sobre la situació local del col·lectiu. Arribem a les 12:28, repassem ràpidament portades de diaris, comencem pel de Tarragona, que diu avui en portada: les jubilacions anticipades siguen a l'alza en Tarragona. Al Reus Digital, mor una dona en un accident a l'inici de la carretera entre Reus i el Morell. També al del Camp.cat destaquen aquesta qüestió, diuen: detingut el conductor ferit en l'accident a Reus, que ha acabat amb la vida d'una dona. I finalment avui, si fem una ullada al diari Més, hi trobem que una pacient de l'Hospital Sant Joan espera una operació de pròtesi des de fa 21 mesos. Són les 12:28, ens hem d'aturar un minut i mig per la publicitat i continuem amb més coses.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Conciertos únicos en un espacio único. El Teatro Romano de Mérida acoge los conciertos de Ainhoa Arteta el próximo 15 de septiembre y Les Luthiers el 29 de septiembre. Música y humor en el Stone & Music Festival. Consigue tus entradas en la web stoneandmusicfestival.com. Disfruta de Ainhoa Arteta y Les Luthiers en el Teatro Romano de Mérida. Stone & Music Festival. Escuchar, ver, sentir.
12 metros de altura. El reto más difícil. El azar, la confianza, la estrategia se ponen a prueba. Tienes que ganar la partida al rival a batir. Enfréntate al muro. The Wall. El viernes a las 10:30 de la noche en Telecinco. Ahora en Motor Town, si cambias los neumáticos, sales ganando.
Por la compra de 4 neumáticos de la marca Michelin,
te obsequiamos con una tarjeta regalo del Corte Inglés de 30 euros.
Sí, sí, como lo oyes, solo hasta el 30 de julio.
En Motor Town, tu taller de confianza.
I ara ens toca parlar d'una d'aquelles iniciatives que no podem deixar de banda. L'associació del CIMER de Reus i el Baix Camp ha posat en marxa un servei a domicili per atendre persones afectades per la malaltia. Porten molts anys treballant i ara es desplacen per millorar les seves condicions de vida i per ser un ajut pels seus familiars. I és que ja tenim aquí dues de les seves responsables, per dir-ho així d'alguna manera, i ens acompanyen. Ella és treballadora social de l'associació, és la Mari Carmen Soler. Bon dia, Mari Carmen. Bon dia. I també tenim a l'educadora social i pedagoga, que és la Vanessa Porteiro. Bon dia.
Bon dia.
Bueno, buenos días. Y ellas me han contado muchas cosas antes de entrar y ahora quiero que las escuchen ustedes porque cuando hablamos de Alzheimer, pues a todos nos toca de alguna manera, ¿no? O nos ha tocado, conocemos algún caso. Llevan mucho tiempo trabajando la asociación y ahora se trasladan a las casas. A ver, se trata de un servicio de ayuda, el Servei d'Atenció Domicilià, el SAT. ¿Cómo decidís ponerlo en marcha?
Pues el servicio de ayuda a domicilio ha sido una espinita clavada desde el origen de la asociación en el 2003, ¿no? Uh-huh. Siempre habíamos querido ponerlo en marcha, pero pues los esfuerzos al principio pues giraban en torno al centro de día, uh-huh, a la atención grupal y a las fases iniciales en un centro también. A principios de año, finales del año pasado, dijimos pues es prioritario ir a los domicilios. Uh-huh. La convivencia con la enfermedad es complicada, ¿no? Va pasando, uh-huh, por diferentes fases y un apoyo desde la experiencia de la asociación es fundamental poderlo llevar al domicilio como, uh-huh, para trabajar con el cuidador y para trabajar con la persona con la enfermedad, ¿no?
Sí, sí, esta parte, la del cuidador, nos interesa especialmente. Tenemos que dar un dato, me gustaría darlo, ¿no? Porque a veces también este desconocimiento pasa por saber más o menos las personas o la estimación que tenéis vosotros de las personas afectadas, en concreto en el Baix Camp, que rondan alrededor, están entre 4.000 y 7.000 casos, que pueden llegar a los 7.000 casos. Un número y una cifra importante, porque vosotros en el centro, ¿a cuántas personas, ya dejando de lado el servicio a domicilio, a cuántas personas podéis estar ayudando?
En el centro de día actualmente atendemos a 35 personas. Y en el Espai San Rafael, que es para personas en, uh-huh, en primeras fases de la enfermedad, atendemos a 16 personas.
En este caso, el principal objetivo ya lo tenemos, de la ayuda a domicilio, es darles pues un apoyo tanto a enfermos como a familiares. Debemos decir que es único en la provincia también, uh-huh, hay que destacar. ¿Cuándo lo pusisteis en marcha? Y además que lo hicisteis como prueba piloto, ¿eh? No fue esto arrancar y ya darlo como válido.
Porque no sabíamos si íbamos a poder con él, así lo llamábamos proyecto, uh-huh, piloto, ¿no?
Sí, sí.
Pero las familias respondieron muy bien. El poder llevar el tratamiento de estimulación cognitiva al domicilio ha sido también la clave. Hacemos higienes o acompañamiento o en ir a comprar con la persona, ¿no? O ayudarla a organizar el armario, por decir.
Lo que se requiera en cada caso.
Sí, lo que se requiera en cada caso. Pero llevar la estimulación cognitiva al domicilio ha sido fundamental, porque no todo el mundo se puede desplazar, teniendo en cuenta que atendemos a toda la comarca. También ha habido una cuestión que ha hecho que dispare más, ¿no? Que ha sido que puede estar vinculado a una prestación económica dentro de las personas que tienen reconocido el grado de dependencia. Si tienen un grado 1, un grado 2 o un grado 3, pueden tener una prestación económica vinculada, cosa que ayuda de una forma... Bueno, hay un reconocimiento del esfuerzo que cuesta la convivencia con la enfermedad, ¿no? Y las cosas que hay que cambiar en tu funcionamiento diario, y les ayuda a costear el servicio, ¿no? Uh-huh.
De hecho, vosotros también ofrecéis la posibilidad, ¿no?, de pedir una ayuda económica. Ahora que hablamos, uh-huh, de ello, desde la asociación también tenéis abierto este campo.
Sí, sí, porque en el caso del servicio de domicilio, uh-huh, somos un servicio acreditado por la Generalitat y existe la posibilidad de tramitar una prestación económica. Y en el caso que decíamos del centro de día, también hay una posibilidad de tener una prestación económica para hacer cargo de la cuota cuota de servicio. Uh-huh. Es algo que se permite desde la ley de la autonomía, ¿no? Uh-huh. Y atención a la dependencia.
Ahora mismo, ¿a cuántas personas estáis asistiendo con o a cuántas familias, a cuántos hogares?
En el servicio de domicilio actualmente llegamos a 22 familias.
Uh-huh. A 22 familias. ¿Cómo se pueden acoger estas familias? Porque entiendo que hay una serie de trámites. ¿Cómo pueden participar y cómo valoráis vosotros a la hora de hacer esta asistencia a domicilio?
Todas las personas, de primeras, tienen que tener un trastorno neurocognitivo. Es uh-huh. la diferencia, ¿no? Solo atendemos a personas con deterioro cognitivo o con enfermedad de Alzheimer o otros tipos de demencia. Pues se ponen uh-huh. en contacto con nosotros desde el servicio de información, que es completamente gratuito para todos. Y detectamos las necesidades. Tenemos una entrevista con la familia, viendo cómo es su día a día, en qué les sería más útil que colaborásemos y nada, y coordinarnos y ponernos en marcha.
Sí, sí, así es. ¿Desde su puesta en marcha habéis notado la diferencia en los pacientes al estar asistidos en su casa?
Sí.
¿Se nota?
Sí, se nota. Se nota tanto en el paciente como en la familia, ¿no? El uh-huh. tener un equipo detrás, porque sí que va una persona a realizar la actividad, pero esa persona lleva un equipo detrás, ¿no? Que lleva una trabajadora social, lleva una psicóloga, lleva una auxiliar de enfermería, lleva una educadora social, es decir, lleva todo un equipo detrás que ayuda a que, una, el trabajador pues sea más competente y luego el llegar a calmar, ¿no? A calmar, uh-huh. a trabajar con unos objetivos para perseguir un bienestar. Y luego la persona con Alzheimer no se queda detrás. O sea, a veces se queda tapada por la enfermedad uh-huh. y nosotros lo que hacemos es ponerla delante, ¿no? A esa persona con su nombre, con su historia vital, con sus capacidades y no con lo que no puede hacer. Entonces esto uh-huh. también imprime en la persona un control, ¿no? Cierto control de la situación y protagonismo en este proceso, ¿no?
Como trabajadoras a nivel social, ¿qué diferencia encontráis, ¿no? Con el servicio a domicilio, con el que realizáis, ¿no? En el caso de los centros, de los espacios que tenéis, ¿os facilita, os ayuda también el trabajo o es un plus?
Es muy diferente este tipo de servicio a domicilio que el servicio a domicilio de una persona que conoces únicamente en su domicilio, porque tenemos que desplazarnos siempre o citar a la familia en el centro. Uh-huh. Es decir, sí que es distinto, pero es muy intenso igualmente, ¿no? Conocer a una persona en relación con los demás es algo muy importante. Tenemos que realizar actividades fuera del domicilio para poder observar cómo esta persona se desenvuelve y qué le gusta y qué necesidades se pueden atender, ¿no? Uh-huh. Dentro del realismo de la situación en concreto. Uh-huh. Entonces sí que es muy diferente, pero es muy enriquecedor.
También debe ser enriquecedor esta terapia que decíamos que es única de momento, que es innovadora, además que está centrada en la estimulación emocional. ¿En qué consiste, Vanessa?
Se pierde mucha información al no tener en cuenta que es una enfermedad dura, devastadora, uh-huh. y ellos caen en depresiones y todo el aspecto emotivo queda un poco tapado, ¿no? Por uh-huh. lo demás. Entonces, claro, es fundamental poder tratarlo, poder mejorar su estado de ánimo, poder evitar un poco, mejorar un poco la frustración que ellos sienten. Uh-huh. Y entonces, pues, en ese sentido, es enriquecedora esta terapia porque tú lo que trabajas son emociones positivas. Nosotros tenemos un listado, trabajamos alrededor de 40 emociones positivas, que cada día pues se estipula una como objetivo, pues vamos a intentar potenciar, pues ya sea la risa o ya sea el orgullo o la empatía. Entonces tú creas unas sesiones, lo que buscas es que en conjunto ellos se sientan bien, se sientan a gusto, no se sientan juzgados. Es un poco diferente a lo típico de la estimulación cognitiva de esto está uh-huh. bien, esto está mal, 2 + 2 = 4. No, ahí ellos se sienten bien, se sienten cómodos. Pueden expresarse libremente, no son juzgados, entonces creas que no, al mejorar también su estado de ánimo, al sentirse también valorados y ver que su uh-huh. punto de vista y su que siguen siendo importantes. Les ayuda a ellos y nos ayuda también a nosotros a seguir trabajando con ellos en las diferentes áreas.
Uh-huh. ¿Vosotros lo estáis notando ya en el paciente? Porque ¿dónde aplicáis esta terapia? ¿Dónde se está impartiendo? ¿En qué? ¿En el centro diurno? ¿En el espacio San Rafael? ¿Dónde lo estáis impartiendo?
Lo estamos ahora impartiendo los dos. La terapia uh-huh. se lleva a cabo, por mi compañera Patricia, en el centro de día uh-huh. y yo lo llevo a cabo en el Espacio San Rafael, con el grupo, como comentaba mi compañera, que es donde está el grupo de Leves. Uh-huh. Pero en los dos se lleva
a cabo. ¿Cuántas sesiones, a lo mejor, semanales se pueden dar, o es cada semana una sesión?
Normalmente hacemos dos sesiones semanales. Ya vas notando la diferencia, ya vas. Uh-huh. Entonces ya se quedó implementada. Y ya ahora mismo ya está dentro del horario, y es algo que se ve con normalidad y que, de hecho, ellos lo demandan.
Os tuvisteis que ir hasta Madrid.
Hasta Madrid,
incluso para formaros de esta manera. Sí. O sea, allí ya lo llevan aplicando cierto tiempo.
Sí, como la Fundación María Wolf, que está allí en Madrid, ya lo llevan aplicando durante más tiempo. Aquí en Cataluña, pues no, realmente en este sentido sí que somos pioneros. Somos el primer centro de día a día de hoy que la estamos llevando a cabo.
Uh-huh. A veces se deja ese espacio emocional, es lo que decimos que se deja, ¿no? Mm. Se valoran más a lo mejor necesidades físicas, pero los sentimientos también valen, porque son los que pueden influir también, ¿no?, en esas enfermedades físicas.
Por supuesto. Sobre es que, todo. Quieras que no, tu estado de ánimo influye en todo lo demás. Si tú llevas arrastrando una depresión o una frustración, eso te hace incapaz de seguir adelante y de querer seguir adelante.
A Mari Carmen, a Vanessa, las encontramos, ya saben, en la Asociación de Alzheimer de aquí, del Baixcamp, de Reus y del Baixcamp. Las tenemos en servicio a domicilio, en este caso ahora también a Mari Carmen, pero también las podemos encontrar en el Centro Diurno, que está en la carretera de Castellbey, y también en el Espacio San Rafael. Lo digo bien, ¿eh?
Y también en el Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento, que es la puerta de entrada a la asociación. Es un servicio completamente gratuito que atiende alrededor de 160 personas cada año, que sirve, bueno, para reflexionar conjuntamente con la familia sobre estrategias para afrontar la enfermedad.
Uh-huh. ¿Cómo se encuentra, por cierto, antes de acabar la asociación? ¿Qué retos tiene? Porque habéis puesto en marcha muchos proyectos, pero seguro que no paráis. La asociación lleva trabajando desde el 2003, hay que decirlo.
Retos, tenemos muchos. Consolidar este servicio a domicilio. También pusimos en marcha un grupo psicoeducativo para familiares, que también está funcionando muy bien. Nuestro reto es encontrar unas instalaciones nuevas para poder integrar los servicios que realizamos en mejores condiciones para los usuarios y para las familias, ¿no? Contando con un espacio exterior, que actualmente tenemos que hacer muchas salidas para poder contrarrestar y compensar esta necesidad que tenemos, ¿no? Que los usuarios necesitan salir y entrar, hacer horarios diferentes y necesitan relacionar fuera, ¿no? Y bueno, un súper reto es encontrar unas nuevas instalaciones. Necesitamos mucha colaboración de todos para eso.
Pues sí. Ya saben que tenemos a la Asociación de Alzheimer de Reus y Baixcamp. La tenemos muy fácil en carretera de Castellbey número 18 de Reus. Ellos les facilitarán todas las opciones, incluso también les hablarán de unos dispositivos, de las pulseras QR, que hoy no hemos hablado, pero que lo sepan, que también se trata para identificar a las personas afectadas, no localizar, pero que ellas les podrán facilitar más, como decíamos, en carretera de Castellbey número 18 de Reus o en el teléfono 977-317603, 977-317603. Muchísimas gracias por traernos tan buenas cosas.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
He tenido un accidente de trabajo.
Curto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados, infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados, en Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22, 977-2235-22. Curto López Abogados.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat. When you can wear
what you feel, what do you want to say? Ai, Ruth Guerrero.
Ai. Que acabem el mes de juny.
Ai, Déu meu, ai, que s'acosta al final. No vull,
que s'acosten les vacances.
No, perquè no la vull perdre ni un sol dia. Clar. Són aquestes coses.
Bé, no passa res, perquè tenim els podcasts i ens els podem posar. Durant les setmanes de vacances ens posarem podcast. Sí. Però bé, que encara, encara ens queden tres setmanes, eh? Sí. No van ser esdeveniments. Sí, sí, sí. Aleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia. Que melancòliques que esteu avui. Oh. Bueno, jo crec que jo també. No.
És que veiem les vacances estan a tocar, Aleida.
Sí.
És que ja ho veiem, això. Que venim amb la bossa de platja, ja. Sí. A treballar.
Teniu el 50-50, 50 pensant fora, 50 pensant sí. Què faran els sí. Nostres oients sense nosaltres tots els matins.
Tota sí. La raó, eh?
Estàs en aquest impàs sí. Que dius, em fa cosa acabar la temporada, però ja també en tinc ganes, sí. Una mica. Però suposo que tothom està una mica igual a les feines, no? No sé, igual hi ha gent que
home,
té...
Home, jo tinc unes ganes que arribi l'agost.
Tens ganes de perdre de vista, tu? Ah, sí. Veus, això a nosaltres no ens passa.
No.
Allò de perdre de vista, no.
No, no.
Bueno, perquè vosaltres realment teniu molta gent aquí darrere que cada setmana us escolta, que a més és molt agraïda, que vull dir...
Això sí.
Tens un ambientillo darrere
sí, sí.
Que mola molt.
Sí, sí, ho sap bé. I després el companyerisme aquí que fem aquí gresca, com la que escolten
gresca,
cada dimecres,
gresca,
doncs, aquí
sempre.
Cada dia. Sí,
clar,
sí.
La veritat és que això és una sort. Això fa que marxis de vacances bé. Bé, no, bé, no, sí. No gaire desesperada.
No, no. I ja ho sabeu, bé. Que si el mes d'agost s'ha de fer un programa express, m'atruqueu
no?
I jo vinc o el que faci falta.
Oi, doncs escolta, si s'ha de muntar un programa express, perquè com vingui, aquí les tres ens obren micro, ens posen una musiqueta i tirem
sí,
milles,
sí.
Eh?
I si no per on sigui, eh? És igual, per Tarragona on sigui, o a tot arreu, nosaltres disposades.
On sigui,
eh?
A les places, si convé.
Sí, a tot arreu.
Però bé, ole, de fet, nosaltres estem... No, no, és que estem aquí tan tranquil·les, però us he de dir que no sé si avui vens amb rebaixes, Aleida, perquè no hem pogut parlar abans d'entrar.
Bueno, vinc... Ai. Aquest any he optat, com que cada vegada per l'època de rebaixes, que en comencen rebaixes i tot, dono el superrotllo de compreu amb conscientment el que necessiteu. Deu i agafeu... Pues mira, aquesta vegada, i com que tinc tanta calor últimament, he pensat, jo, pues vaig a explicar algú realment que a la gent li sigui molt útil, que aprofiti les rebaixes, perquè les pot aprofitar, però que ens serveixi pel dia a dia.
Molt bé. Molt bé. No, és que t'anava a dir, perquè jo ja he vist rebaixes a molts llocs i,
sí.
I, a veure, en teoria, oficial és l'1 de juliol, no?
Així
bueno,
és.
Però queda molt poquet.
No, ja s'avancen, eh? Sí. Cada vegada més, eh? O mai s'acaba d'ofertes.
Jo
no?
Crec que no s'acaba mai.
No s'acaba mai,
sí,
però bé.
Sí.
Per tant, estiguin molt atents, però que ja a més hi ha rebaixes a alguns llocs, igual podem aprofitar. O sigui, aquí, pel dia a dia, vols dir per la feina, no?
Sí, bueno, sí, bàsicament era un look així d'oficina, quan fa molta calor, perquè... Moltes de nosaltres segurament pues, o ens toca anar amb el cotxe d'un lloc a l'altre per feina, o ens toca estar-nos en una oficina, o ens toca estar-nos... Perquè, clar, encara que s'hagi acabat el col·le, per exemple, en el cas de molts mestres, encara estan treballant fins a final de... fins a final de... Bueno, n'hi ha que juliol també treballen.
Sí,
com a mínim mig juliol segur, sí. No? La majoria.
Sí. Per tant, aprofitem una miqueta aquesta temporada de supercalor, i volia donar una pinzellada a com vestir-se a l'estiu a l'oficina.
Mira, molt bé, perquè no tothom fa vacances a l'estiu tampoc.
Mm-hmm.
Eh?
No.
Clar,
no.
Nosaltres tancarem paradeta ara a l'agost i juliol perquè és el que toca, però hi ha molta gent que aquí la vida continua, eh?
Sí.
I hi ha oficines obertes, bancs, jutjats, el que convingui.
Menys mal d'ells, perquè si no s'aturaria tot, eh?
Sí, senyora.
Jo sempre ho penso.
És cert, no? O gent que fa les vacances abans, no? Que no s'espera potser el juliol o l'agost, si no les fa abans o després, fins i tot, també.
Saps que alguna vegada he pensat que aquesta gent és realment molt intel·ligent?
Ui, tant, que ho són.
Perquè, clar, no se'n va allò amb tota la multitud. Vinga, te vacances tots junts a la platja.
Sí, i es queden amb les seves ciutats, que es queden solitàries aquells dies.
I tranquils.
I disfrutant, sí, sí.
Sí, sí. Per tant, podem anar a l'oficina sense patir calor,
sí.
I allò de dir, ai, estic incòmoda perquè a l'oficina, com que tinc aire condicionat, val, però quan surto em moro de calor.
Sí, podem anar a l'oficina si morir en l'intento.
Sí. És un molt bon titular.
Sí, sí,
llavors, com? La pregunta és com?
Doncs, bueno, en principi, se deia que estan una miqueta prohibides el que són les minis. Sí, vale. Però com que de tot hi ha moltes mides de minis... Mm-hmm. Podem considerar una faldilla mini ja la que puja tres dits per damunt del ginoll, realment.
Ah, això no? Ja seria mini?
Això per mi ja seria
sí,
mini.
Ja seria
sí?
Mini?
Sí.
Ah, mira, és adaptada. Molt bé, sí. Aleida, ens has adaptat una faldilla.
Doncs després no renunciem a les minis. No renunciem. Per què? Perquè sempre combinades, per exemple, amb una camisa ficada per dintre i unes estiletos o unes manoletines, això molt cookies, doncs després ja... És que havia de dir la paraula cookie.
Sí.
Ara feia dies que no
la deia. No
la que fa dies és brilli.
Brilli.
El brilli també fa dies. Bueno, ara no, espera, deixa-la que acabi perquè el brilli per l'oficina també és apte.
Sí.
Jo porto brilli per l'oficina.
Molt bé, és que sí.
Claro. Però bé, mini, o sigui, minifaldilla, a veure, per favor, que sempre hi ha gent que és molt extrema.
No cinturó ample, vale. Minifalda.
És que s'ha de dir tot.
Quatre dits per damunt del genoll.
Ui,
ja es considera mini.
Estem d'acord, i això és una mida molt apta per anar a treballar.
Sí. Per què?
Perquè m'han vingut unes imatges, perdoneu, és que encara ja està. Només ja està, ja està.
Està de vacances, ja?
Sí, ja veig que ha fet un paper de xivina.
Està de vacances.
Ruth, hola!
Ja està. Ja m'he tornat boja, és igual.
Bueno, total, que sobretot hem d'anar molt en cuidado amb l'altura de la mini, per això volia enfatitzar-ho. Per què? Perquè a l'hivern no passa res perquè portem les mitges tupides. El que passa que a l'estiu no anem amb mitges tupides, anem sense mitges, generalment. Bueno, almenys jo vaig sense mitges.
Sí, però estem més morenetes, no? Se suposa.
Qui ho pot suportar l'estiu amb mitges?
Bueno, i les medias de verano, que te les venen com sí. Que les pots suportar, però no. No, senyors, no els els poseu al mig de l'estiu, perquè és veritat, fa molta calor encara que siguin de verano.
Sí, sí, així és, eh? Bueno, de fet, a les bodes, i és una pregunta, ara que tenim casaments a la vista i tal, mitges sí, mitges no, què has de fer quan hi ha tanta calor?
Jo, no, mitges
jo,
no. Jo,
que et digui una cosa, jo mitges...
Fora.
Fora.
Molt bé. Sí, ho donava fora, per fet, eh? Però...
A veure, també depèn de la categoria de la boda. A veure si m'explico. Sí, si és una... No vull que soni malament, eh? Vull dir, si és una boda, per exemple, que és molt formal, vale? Molt formal, on tot és molt protocolari i tot és molt fini, vale? Pues clar, fica't la mitja, fica't-la. Però, a veure, la tendència de boda que s'està portant últimament, pues te dona aquest gust de poder anar sense la mitja.
Jo m'he desviat, eh? Era una consulta que havia
consulta personal, sí.
Bueno, no, però està molt bé, perquè, per exemple, aquí això també se pot atribuir fins i tot si tens una reunió molt formal a la feina, doncs se transformaria en que potser sí que portessis una mitja.
Sí, millor.
Vale, per tant, és una superpregunta, Ruth, perquè jo crec que aquest és un dubte que molta gent té.
Sí, jo crec que sí, que hi ha moltes dones que els hi passa, sí o si no...
Per tant, depèn del grau de formalitat, en aquest cas. Sí. Però bé, en general podem portar faldilla, i 3-4 dits per sobre el genoll, sí. És apte, també depèn de la sabata que t'hi posis, no? De la part de dalt.
Després, també, el que són els vestidets, clar, són els reis per excel·lència d'aquesta temporada. Si voleu optar per una cosa molt més formal, fiqueu-vos, per exemple, amb un color més aviat fosquet, o un negre, un blau marí, un verdós, que també es porta molt, en vez d'anar, per exemple, amb fúcsies i grocs, que encara que es portin molt, però li donen un toc molt més informal.
Exacte, sí, que no vas allà com si anessis al xiringuito a treballar.
Sí, molt bé. Sí que tenim el xificat a vacances, sí.
Totalment.
Sí, però molt, Bueno. Després també tenim un punt molt important, és que són les peces amb faldilla llarga, o sigui, quin avantatge té? Que són molt lleugeres de tela. O sigui, quan me refereixo a lleugeres de tela, que són més aviat setinades, o són, per exemple, molt vaporoses, després també ens dona una certa comoditat, vale? I que ens passa també, no sé, una miqueta més l'airet, és molt més còmode. No sé com explicar-ho.
No, és veritat, sí. Són molt còmodes, faldilles llargues, vestits llargs, no? A l'estiu. Sí.
No ens oblidem també de les faldilles asimètriques, que també són molt divertides, que t'arreglen, també t'arreglen, i és un bon punt on poder-te-les posar. A més, aquestes amb un tipus de sandàlia destapada també queden molt boniques. Vull dir, no tingueu por a l'hora de portar els peus destapats, perquè, òbviament, si els porteu, si els porteu ben arreglats, no té res a veure portar el que és una sabata tancada o una sabata oberta.
I les parts de dalt, perquè jo de vegades penso, si has d'anar més a l'oficina, el tirant, no tirant, manigueta curta... aquí tenim un debat, eh?
Amb això d'aquí hem d'anar molt en cuidado. Com bé comentàvem la setmana passada, aquí l'aire condicionat el teniu molt ben ficat i el teniu a 25. Vale? I fa... No, és perquè és veritat, perquè jo m'hi trobo amb això a l'oficina on estic jo. O sigui, el problema moltes vegades dels aires acondicionats és que fa molta calor fora, però a dintre fa... Per la gent que està sentada treballant, que és molt diferent perquè per la gent que entra i està un moment i torna a sortir, a vegades pot arribar a fer un pelín de fred. Vale? Jo sempre recomano que, si porteu uns tirants, agafeu, per exemple, com vam comentar ja fa dos programes, un blazer, que és molt còmode per aquesta època, o una torareta, que també queda molt bonic, a més, per portar amb vestits queda molt cuqui, i després, si no, també podem tenir la contrapartida, que és, en vez d'anar amb un tirantet molt primet, portar un, que és un tirant ample, per exemple, amb una miqueta de coll, amb un coll mau, que també queda molt mono, o portar ja una manigueta curta o màniga tres quarts. Jo, com que amb aquest punt d'aquí, jo també, perquè sóc de tendència fredolica, també ho he de... Tot i tenir molta calor aquests dies, sóc una miqueta més de tendència fredolica i a mi els aires acondicionats no em senten gens de bé, doncs jo sempre dono l'opció de que si vas amb tirants, que hi pots anar perfectament, perquè després quan surts fa molta calor, doncs tu agafes i te portes el blazer, que és una peça que és molt versàtil, molt còmoda. Després, sobretot, no tingueu por a l'hora de portar samarretetes de cotó. Per què? Perquè hi ha samarretes que són realment molt arreglades. Jo, per exemple, en tinc una amb brilli-brilli.
Ara ja hem quadrat el cercle.
És que, bueno, és que ho havia de dir.
Però no és una samarreta normal de cotó, sí que és de cotó, però porta el
brilli-brilli.
Amb brilli-brilli. Que després ja t'arregla una miqueta més. A més, com que aquest cotó d'estiu és molt primet i és molt dolcet de tacte, d'aquesta manera també ja li dona com... No queda tan rígida la samarreta, queda més vaporosa. I el toc del brilli-brilli ja li dona un toc així més formal.
I és que aquí hem de tirar enrere, pel que jo us deia, us podeu escoltar tots els podcasts de la Leida de cada dimecres, perquè llavors ve tots els consells que ens han anat donant durant l'any, que si tu pots posar amb un texanet d'aquests més prims, que si et poses, depèn de la sabata, ja t'arregle més, que te portes la blazer, és que aquí
sí, anem...
Hem d'anar aprenent, és que amb la Leida s'ha de ser una esponja, tu vas agafant de cada setmana i al final
i ja
és sabidoria, això.
Sí, sí, i surts perfecta.
Que exagerada.
Sí. No, poca broma. Sí, és que és cert.
Va, que si no se m'acabarà
el... Vale, ràpid. Després també tenim un altre punt molt important, la faldilla midi amb el tall aquell super sexy del mig.
Com això, per anar a treballar?
Sí? Bueno, si tu fiques, per exemple, per què no?
Ah, no sé, pregunto.
Bueno, si estàs asseguda, tampoc
que,
és una cosa...
Si estàs asseguda, no es veu.
Però, clar, a mi no em veu ningú, però...
I dos, per exemple, penseu que aquest tipus de tall així et va fins al genoll.
Clar,
estem parlant d'una faldilla midi. O sigui, l'acabar per mitjan cama.
Val.
Després porta el tall fins a tres dits per damunt del genoll, generalment, i com que és una miqueta campanada, la pots agafar, per exemple, d'una textura una miqueta més de reclam, en vez d'un texà, com te ficaries per cada dia, la pots agafar d'una tela una miqueta més satinada i quedaria molt xulo. Després...
Sí, és que ens hem imaginat aquí un...
Clar, jo ara estava pensant en un tall, Angelina Jolie.
Sí, jo també.
Home.
Hem pensat el mateix.
Dona, has dit un tall super sexy. Doncs...
Sí.
Bueno, perquè, a veure, jo com que parteixo de que totes som sexis, ja de per naturalesa.
Que bé.
No? Oh,
mira, sí, és una molt bona actitud, sí senyora.
Pues...
Molt bé, doncs últim consell.
Dos, vinga, mira, va. Els pantalons tipus traje més aviat al tets,
sí,
vale? Amb
bé.
Un crop top, però d'aquests que et quedi tot just a la mateixa mida del pantaló.
Ah, molt bé, sí.
Vale? Sense ensenyar res.
Sense ensenyar res a l'oficina, millor que no.
Vale? A més, si els combines ja amb unes sabates de talonet, ja queda moníssim. I després també no ens oblidem de la... Sabeu, us en recordeu que a principi de temporada, ja va estar molt a principi, vam començar a parlar de l'estil pijamilla?
Sí.
Que és bon, aquestes teles sedoses, molt tiradetes, doncs també. Però hi ha fins i tot trajes d'aquest tipus de tela així.
És molt fresqueta,
Molt fresquet, queda supermono i a mi m'encanta.
Res, les rebaixes, ja està.
Doncs ja està, ja estan trigant, o sigui, si per fer-nos els looks d'oficina, si ens toca treballar a l'estiu, que la majoria, com que no tenim la sort d'això hem de treballar, doncs escolta, ens venen molt bé aquests consells. La setmana vinent més, serem ja al mes de juliol, la setmana que ve, no ho puc creure.
Rebaixes
ja, Bueno, la setmana que ve ens expliques si ja has picat alguna cosa, Leida.
Segur que sí. El que passa que si ho dic massa fort després...
No li direm a ningú, tu no pateixis. Quedarà entre nosaltres i l'audiència. Leida Martí, moltes gràcies.
Un petó a tots, gràcies.
I amb això arribem pràcticament ja a la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 amb més coses. Fins ara.